Parlem-ne. Cada setmana coneixem l'anàlisi i l'opinió política amb els partits amb representació al plenari municipal. Parlem-ne. Els temes més destacats de l'Ametlla de Mar en portada cada dimecres a les 10 del matí amb Daniel Rodríguez. Un dimecres més, benvinguts a la cita del programa d'informació política municipal de la Cala Ràdio, benvinguts al Parlem-ne. Nova edició avui amb els portaveus del grup municipal de Plataforma Calera, Joan Font i Marta Font. Senyors, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Ja han passat les festes majors de la Candelera, ja han passat aquesta festa del Carnestoltes. Com ho han viscut els regidors i amics del grup municipal de Plataforma Calera? També una mica de valoracions, ara que ja han passat algunes setmanes de Candelera, de com va anar aquesta festa major i també com ha anat aquest Carnestoltes de novetats en l'organització per part de la regidoria de festes.
Bueno, pues la Candelera enguany ha sigut llarga, no mos hem pogut queixar, hem tingut molts de dies per gaudir de la festa. Nosaltres hem participat de tots els actes en què s'ha cridat a la població a que així es faci. Han sigut unes festes en què han tingut bon temps, el clima ens ha acompanyat i això també fa que la gent estigui més animada i participi. I no, la nostra valoració de les festes és positiva, tenint en compte que ha durat una setmana i que suposo que el regidor de festes ja, o ja ha dit o ja dirà l'estalvi que ha hagut respecte a l'any anterior.
Bé, les festes de la Candelera tenen que tenir en compte dues coses importants, no? Una que és que el temps va acompanyar, coses aliena a la nostra voluntat, però va fer bon temps, i pues, que s'elaboria a través de la comissió de festes unes activitats que siguin participatives per totes les edats. Destaquem pues, bueno, algunes novetats respecte a altres festes que s'han fet durant els registres anteriors, com és el Xupinasso, que va ser una cosa, una novetat, la recuperació de la colla gegantera, que això és important, evidentment haurà que buscar també que hi hagi una concentració de colles geganteres del territori, que això li dona molta festa. Una altra novetat és que els abonaments han augmentat en 240 abonaments més que l'anterior.
I que els va pagar tothom.
I que els va pagar tothom, menys els quintos i les pubilles, que això demostra l'austeritat en què estem sotmesos. I també que el dinar dels jubilats, també tots els regidors pues, van pagar la meitat,
com els avis.
Com els avis
van pagar 10,
i per tant, aquí s'ha demostrat que l'austeritat forma part de l'exemple dels que creiem que ha de ser així. De totes maneres, contentar tothom les festes de la Candelera és difícil, molt difícil. Nosaltres considerem que les festes són principalment pels caleros i caleres, això és evident, i que vingui gent de fora doncs millor, però sempre està enfocat pels caleros i caleres. Considerem que començar abans del dia 1, que és normalment per tradició sempre s'ha fet el pregó de festes, disminuïs una miqueta quan s'arriba la processó, que portes ja 2 o 3 dies de festa, per tant seria bo, per línia general, començar el dia 1 i acabar el dia 5, perquè tradicionalment ha sigut així. Se va allargar.
Però bueno, pues, el calendari ha jugat una mala passada i per bueno, aprofitar el cap de setmana...
El regidor de festes va dir que pues, bueno, se va allargar perquè pues, bueno, hi ha molta gent que estudia fora.
Exacte,
i per tant...
també tenen dret a disfrutar de la festa.
Bé, no entrarem a valorar de que si es pot fer abans per falta de planificació, com ha dit algú, jo aquí no entrarem, la voluntat de tots és que surtin els millor possibles. Vull felicitar també del disseny, volem felicitar del disseny del programa de festes, ja que es va celebrar el 125 aniversari de la segregació de l'Ametlla en el Perelló. Felicitar a la Glòria pel seu disseny, al regidor de festes, ha sigut un bon disseny del programa de festes. També felicitar que ha sigut l'ànima de la festa d'engrescar la gent, que ha sigut la xaranga del Suquet Calero, ha fet un paper molt important en la gresca, en la xalada de tothom. I després també jo li vaig fer arribar com una suggerència, perquè tingués, com nosaltres sempre hem fet, però no a nivell, diguéssim, de crítica, sinó de que és bo que estigui així, i és que en les festes de la Candelera tradicionalment s'ha de recuperar el que és el concurs del Suquet Calero. No som partidaris, i ho dic en sentit constructiu, com se feia l'any anterior, o l'any anterior, que es fes a les 12 del matí a la plaça Nova. Nosaltres considerem que el Suquet Calero té que formar part de la festa de la Candelera, com la gastronomia local i tradicional, s'hi té que fer a la Llotja Nova, el de pescadors, s'hi té que fer pues, amenitzat per unes habaneres que forma part del sentit mariner, obsequiant a la gent que hi vagi, a part de participar, pues, a ser expectatius pues, en dos elements que també formen part de la gastronomia pròpia, que són els corassons i els pastissets, i després també pues, en un got del coreano, el que diem nosaltres, el calmant. No? Crec que això és important tindre-ho en compte, que a la festa de Candelera no pot faltar. Però la ubicació tindria que ser a la Llotja Nova, al sector pesquer, i després, a partir de les 5 de la tarda, com sempre s'ha fet tradicionalment, i sempre hi ha entre el dia 3 i el dia 4, fora del dia 2 perquè és la festa gran, però el 3 i el 4 independentment. I després hi ha d'haver, per a mi, fundamental, ho he dit abans, una concentració de moltes activitats en què la gent pugui triar anar a un lloc, i això pues, passaria pues, dels 4 dies que sempre tradicionalment s'han fet.
Jo també agraïa a la gent que durant les festes ha treballat, que ha permès que els que les hem gaudit encara ho haguéssim fet amb més ganes, en les quals a tot l'equip d'aquí, d'esta casa, que ho retransmès amb la tele, tots els actes que s'han dut a terme aquí al poble.
També voldríem destacar la Marta i jo, i és que vam aprofitar que va actuar l'Axan Bustos, un grup musical en què nosaltres, la plataforma Calera, està molt agraït, perquè dintre de la campanya electoral que vam tindre les municipals, ens van cedir gratuïtament uns 25 segons d'una cunya publicitària que vam fer de la cançó Tornarem, no? I una representació de la plataforma Clara va entregar un obsequi d'agraïment a la bateria del grup Jimmy Pinyol, no? I per tant també això ho volíem destacar, la gratitud que tenim la plataforma Clara respecte a aquest grup que va gaudir d'una nit important al nostre poble.
Això va ser la visió de Candelera respecte a Carnestoltes, rapidet, perquè si no...
A este Carnestoltes, que han hagut moltes novetats, m'han semblat fantàstiques gairebé totes, però sí que apuntaria com una espècie de crítica constructiva en cap cas, en cap tipus de mala fe. Los premis sèniors que es van donar el dissabte, jo entenc que molta gent que es disfressa dedica molt de temps, moltes hores, molts de diners i molts d'esforços, i jo hagués agraït que els premis se'ls haguessin donat el diumenge, que haguessin pogut fer una desfilada també el diumenge per totes aquelles persones que van dedicar moltes hores a la preparació de la disfressa, que es van veure minces quan només van poder sortir el dissabte. Però per tot el demés, felicitar també a la regidoria de festes per portar-ho a cap i perquè el carnaval hagués també sigut un èxit aquí al poble.
Retrocedim una miqueta abans de Candelera, un pelet, perquè vam tenir una inauguració important al municipi que també s'emmarcava, diguem-ne, entre els actes preludi de la Festa Major de la Candelera, com va ser la inauguració de la comissaria de districte dels Mossos d'Esquadra, en la qual qui va destapar la placa va ser el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que minuts abans havia visitat el consistori aquí a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Vostès hi van ser presents en aquesta rebuda oficial, van poder intercanviar paraules amb el president i també van assistir a la inauguració, entenc.
Sí, evidentment, és un plaer conèixer-lo personalment, desitjar-li tota la sort del món en la seva tasca difícil que té. El tema de la comissaria és un èxit de tots els grups polítics al Parlament de Catalunya. Des del tripartit, quan ja Joan Saura ja va consignar una partida pressupostària per a fer-la aquí al poble, també el conseller d'Interior Felip Puig, és a dir, aquí ningú es pot posar una medalla, sinó que ha sigut un consens important, i que el poble de l'Ametlla, com l'Ampolla, el Camarles i el Perelló, serà compartida, no? Jo també vull fer un incís, ja que vostè m'ha anomenat, no solament va haver aquest acte, no? També va haver un acte de reclam, no? Que va ser els veïns i gent
afectats per la Nacional 340.
Molt bé, perfecte, no? Vull dir, això també hi ha que destacar-ho, perquè cada setmana s'està intentant que el govern central pugui alliberar l'autopista 7. Però també tinc que dir que suposo que va ser receptiu en totes les demandes que van fer els veïns de la gratuïtat de l'autopista a P7, però que les declaracions del senyor Puigdemont fa poc s'allunyen molt de lo que estem lluitant la gent del territori, no? I és que ell fa poc va sortir als mitjans de comunicació, que va dir que buscava un model molt similar a Girona de la Nacional 2, que si és el 50% de bonificació als camions de gran tonatge, no? Cosa que, evidentment, això, els que estem al nostre territori, no és el nostre objectiu, i per tant estem disconformes amb el que ell va manifestar fa poc. L'objectiu que hi ha, per cert, tots els alcaldes i partits polítics i veïns hem arribat ja amb una unitat d'actuació, que és demanar exclusivament la gratuïtat de l'autopista A7 ja. I per tant, les declaracions que fa el president Puigdemont no lliga amb el que demana el territori.
Aquesta inauguració important, una posada de llarg important d'aquesta comissaria, venia precedida el dia anterior per un ple de tràmit, un ple ordinari del mes de gener, en el qual es va fer l'aprovació de la moció referent al pla hidrològic de la Conca de l'Ebre, que porta cua, que porta en renou, i que hem tingut, doncs, sí, unanimitat al ple municipal, però sí que hem pogut veure al territori algunes veus discordants, com la comunitat de regants de la dreta de l'Ebre, que sí que avalen aquest pla pel cabal que permet als regants, només s'hi oposa a la comunitat de l'esquerra. Des del grup de Plataforma Agrària entenc que també assumen en contra d'aquest pla hidrològic i preguntar-li una mica també la seva posició al respecte.
Bé, jo abans d'entrar en el punt este de l'ordre del dia que va haver, l'únic punt que ha sigut criticat per Convergència en el sentit que hi és un sol punt, després la Marta ja dirà alguna cosa, jo volia fer també, ja que sóc una persona molt escrupulosa en el que es diu, jo vaig sentir el parlem de Convergència en el tema del pressupost de 2016, que va dir una frase, diverses vegades la va repetir, i que el potent me declara el deure moral i polític de rebatre-ho, no? Jo, una persona que té la màxima responsabilitat de ser el cap de l'oposició i que ha estat governant durant 7 anys i ha estat molts anys en política, no pot dir que el pressupost del 2016 és un copiar i pegar de l'anterior. Això no pot dir, perquè és una falta de desconsideració molt greu a la gent que ha treballat per fer este pressupost, a la gent política i també a la gent tècnica que ha treballat. Hem estat 2 mesos treballant. I això de copiar i pegar a l'interior considero que és una burla. I això, ell sap que això no és veritat. Perquè quan va tindre l'oportunitat de debatre-ho el 3 de desembre, no va nombrar res que era un copiar i pegar. I per exemple, posaré uns números, no? Si és copiar i pegar, si parlem del pressupost de 2015, era de 29.122.000 euros. Això era el consolidat, és a dir, l'Ajuntament, la Cala Gestió, la Cala Serveix i el SEM. El consolidat d'enguany és de 13.729.000. Per tant, ha hagut una diferència de 15.393.000. I ha sigut bàsicament en què s'ha fet tot el buidatge a la Cala Gestió, de 13 milions d'euros. Per tant, això ja no és copiar i pegar. A més, de la despesa corrent s'ha fet l'esforç de reduir 1 milió d'euros. 1 milió d'euros mantenint els serveis bàsics del poble. Això ha sigut un gran esforç. Després també és molt important que s'ha reconegut, cosa que ells tenien al calaix, el deute de la residència. I per primera vegada s'ha posat al pressupost d'enguany els 462.000 euros de capital que tenen que pagar en 20 anys, més els interessos. Per tant, no és un copiar i pegar. Això és una desconsideració per part del cap de l'oposició als que han elaborat el pressupost i als tècnics que també han treballat. Després també diu coses que no són reals, que no és veritat. Jo crec que no es va llegir prou bé l'informe d'intervenció. Diu que no complim l'estabilitat pressupostària. Escolti, hi ha 5 l'informe d'intervenció no de Joan Font ni de l'alcalde ni del regidor d'Hisenda. L'informe d'intervenció diu que complim dels 5 objectius que té que complir un pressupost, n'hi complim 4, que és equilibri pressupostari, la regla de la despesa, l'estalvi net i l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. L'únic que no complim és el ràtio d'endeutament. Este és l'únic que no complim.
Que ja se sabia que no es podria complir.
Però és que no el complim des de 2012, ni 2013, ni 2014, ni 2015, perquè tenim un endeutament elevadíssim. Per tant, el que no pot dir és una falsedat, com dir que no complim l'estabilitat pressupostària, que vol dir que els ingressos i les despeses estan equilibrades, i això vol dir que hi ha estabilitat pressupostària. Per tant, jo tenia l'obligació de fer esta puntualització, perquè en política no tot s'hi val. No tot s'hi val. I ell és una persona que ha de ser molt responsable si vol ser alcalde en un futur. Dit això,
comentar el tema del...
Dit això, de entraríem al que vostè m'ha dit. A veure, hi ha que fer una miqueta de pedagogia. El Pla Hidrològic de Conca de l'Ebre té tres objectius fonamentals. Tres. Un és l'aspecte humà. Què vol dir l'aspecte humà? Pues que l'aigua de boca està garantida. Això està garantida per tots els ciutadans de les Terres de l'Ebre. Això sí que està garantida. També té que contemplar un aspecte socioeconòmic. El sistema de regadius del conreu, la part industrial, la part turística, que seria la navegabilitat del riu Ebre, per tant, hi ha un aspecte socioeconòmic, i l'altre seria l'ambiental, que seria la conservació del delta, la qualitat de l'aigua i la fauna. Bé, el pla que es va presentar el govern central amplia en 465.000 hectàrees de regadiu. Això, dintre del continent europeu, representa ja la meitat, solament la meitat, de tot el continent europeu. És a dir, que el continent contempla 1 milió d'hectàrees i ja, este pla ja contempla 465.000 hectàrees, per tant, considerem que això és desorbitat. Un altre és que els embassaments, en aquest pla hidrològic o pla de conca que es diu, contempla 56 dels 109 que hi ha a tot el continent. Per tant, també és una barbaritat que ja contempli 56 dels 109 previstos. I després, que el cabal ecològic de l'Ebre, tal com està entès del punt de vista perquè hi hagués un caudal ecològic, hi ha una proposta que és que en un any sec tindria que haver 5.871 hectòmetres cúbics anuals, en un any normal 7.732 hectòmetres cúbics anuals i en un any humit 9.907 hectòmetres cúbics. El govern espanyol el que fa és que hi hagués 3.100, és a dir, 5.000 hectòmetres cúbics menys de lo que la Comissió de Sobirania de les Terres de l'Ebre ha posat damunt de la taula. Per tant, este pla de conca no ens agrada i, per tant, hem que fer costat a la defensa del territori. Però és més, jo volia dir alguna cosa més, és que la UNESCO va declarar, amb esta zona d'aquí, reserva de la biosfera. I, per tant, això és molt important des del punt de vista de tenir una cura ambiental. I que després, cuidado, hi ha un canal riu Xarta que allí està, hi ha el canal Segarra-Garrigues a Lleida, que allí està, i també hi ha una interconnexió de xarxes a Barcelona que aquí ja està. Per tant, cuidado també amb els trasbassaments, que això pot passar alguna cosa en aquest sentit. I per últim, diuen, és que nosaltres això no es va... Sí, senyor, és importantíssim pel pescador, importantíssim, i sempre ho he sentit dir, que baixen els llims, el que nosaltres diem llims, plàctons, etc., pel tema de la pesca. Per tant, el poble de Cala no pot dir que això no ens va. Sí que ens va i molt. Molts pescadors necessiten tindre un caudal ecològic, no solament ja per la conservació del propi delta, sinó també per la pesca. I per últim, el que és preocupant, i aquí sí que és una opinió molt personal, jo diria potser que sóc un mal pensament, que hi ha hagut moltes faunes salvatges, invasores. I això ve que una mà negra detrás, és una opinió molt personal. Primer el siluro, que és un peix no autòcton. És un peix depredador i que fa temps que el tenim al riu Ebre. El cranc roig, que ha fet el seu mal. El caragal poma, la mosca negra i el mosquit tigre. És a dir, tot això, aquesta fauna invasora, jo reservo, perquè no puc demostrar-ho, hi ha una mà negra detrás perquè el delta pues, no tingui massa, molt de futur. No? Per tant, conclusions, nosaltres estem al costat del territori i per tant considerem que el cabal ecològic ha de ser molt superior a el que ha proposat el govern central. Uh-huh. Que, per cert, aquest pla hidrològic és de 2015, té una vigència de 2015 a 2021.
Uh-huh. Canviem d'assumpte, hem parlat...
No, perdona, digue'm, Marta. Que es va dir que l'Ajuntament està paralitzat perquè només se va presentar un sol punt. Jo vull recordar que abans d'un ple ordinari sempre hi ha una comissió informativa en què tots els partits polítics tenen l'obligació d'assistir, cadascú amb els representants que li toca. Convergència en aquest cas li toca 3 representants, a Plataforma li toca 1, a Esquerra Republicana li toca 2 i a Compromís per la Cala li toca 1. Si no vaig equivocada, jo no estic en aquesta comissió, va anar Joan amb el seu deure i la seva obligació. No va assistir cap dels membres de Convergència podem entendre que a lo millor a les 7 de la tarda és una hora que estàs treballant, jo ho entenc, però com a mínim una representació per poder-hi assistir. Si
van excusar, el que van dir, sí. Per raons laborals, però el dia següent, que era la mateixa hora, doncs tots van acudir, no? Perquè hi havia 315 euros de cobrament per assistència.
Recordem que nosaltres cobrem per assistir als plens. I també dir que només ha hagut un punt a l'ordre del dia. Jo també he assistit durant aquests 4 anys a diversos plens que només ha hagut un punt a l'ordre del dia i no he dit mai que l'Ajuntament ha estat paralitzat ni res per l'estil.
Canviem d'assumpte ara sí, anem cap a d'altres temes. Abans ho apuntava, senyor Font, les sentències fermes o referent a les sentències fermes que se contemplen al pressupost municipal, però que la setmana passada apuntava al regidor Antonio Espuny en aquest programa que ja venen, diguem-ne, dictades el pagament també dels interessos relacionats amb aquestes sentències fermes. En les dues sentències, la del Port Olivet i la del primer projecte de la residència, vindrien a equivaldre uns 300.000 euros aproximadament d'interessos. També posava damunt la taula com s'havia gestionat, o la seva visió d'entendre com s'havia gestionat el primer projecte de la residència en aquest programa. Quina és la valoració que em fan des de Plataforma Calera de tot plegat?
Bé, jo, de les dues reunions que van tindre, una sí que vaig estar, la de Port Olivet, vaig estar present, com va vindre el promotor de Port Olivet 2001. Evidentment, a part de la sentència, que és el 10%, que era 574.000 euros, vam presentar els interessos ja ferms, que eren de 150.000 euros, i vam arribar a un acord de que aquí dos mesos faríem una proposta per a poder pagar-ho d'una forma fraccionada. Per tant, aquí sí que vaig estar jo present i, per tant, va ser receptiu en el sentit de que féssim la meva proposta i doncs, ni poguéssim parlar. La que sí que jo no vaig estar-hi, com va vindre los de Idea, que sabeu tots que doncs, bueno, era un primer projecte, que ara explicaré, i he consultat a la hemeroteca tot el procés, perquè això és important que la gent ho sàpiga, de que a part de los 474.000 euros de diferents projectes que havien fet i que no se'ls va pagar, doncs també van presentar els interessos que eren de 133.000 euros, per tant, en un global de 608.000 euros. Jo m'ha interessat, inclús vaig dir a l'Antonio Espuny que volia saber tot el procés de la residència, perquè és el tema que ens ocupa més. I ara vaig a fer una història breu de com s'ha arribat a aquesta situació i crec que tenim l'obligació d'informar de tal com ha sigut. Estem parlant ara del tripartit, del govern que havia de coalició entre Esquerra Republicana i Convergència i Unió. Estem parlant ara del 26 de gener del 2006. Aquí es va incoar un expedient de contratació per la pública licitació i adjudicació d'un dret de superfície, que són dos parcel·les que l'Ajuntament té del 10% de preferent i mig a Ribes Altes, que aquestes dues parcel·les del sector E pugen, són dos parcel·les, una de 6.200 metres quadrats i l'altra de 4.092 metres quadrats, total 10.300 metres quadrats. Això pertany a l'Ajuntament. Per tant, se va incorporar expedient de contratació per a la seva licitació. El 21 de setembre del 2006 es va remetre al Departament de Governació la còpia autèntica d'aquest expedient, suposo que per autoritzar a fer aquesta contratació. El 29 de setembre de 2006 el ple aprova la seva totalitat de l'expedient, el plec de clàusules administratives que han de regir la contratació aprovada a exposició pública i el concurs d'expedient de licitació i adjudicació del procediment de concurs obert. Aquest expedient de contratació pel tràmit del concurs obert és pel dret de superfície per la construcció i explotació d'una residència assistida i centre de dia per a la gent gran. Entre les condicions incloses en les bases eren, un, el tema social, que era el més valorat, que contemplava 80 places, entre elles 30 de dia, i un 10% havien de ser concertades. Per tant, havien de complir en les exigències de qualitat que marca la Generalitat en aquest aspecte. També se contemplava, amb aquestes condicions, el dret de superfície per una explotació com a màxim de 75 anys. També se contemplava una reserva de 8 places per als serveis socials municipals i de 5 places per urgències socials. I també se contemplava la contratació de personal preferentment de vint del poble. Al ple del 29 de març del 2007, al punt 11, s'adjudica, també encara estava el govern Esquerra Republicana Convergència i Unió, s'adjudica el contracte de constitució d'un dret de superfície per la construcció i l'explotació d'una residència assistida i centre de dia per a la gent gran de la Via de Mar en favor de l'empresa, que era una UTE, una unió temporal d'empreses, Idea SL, Vinipuntiró, SLU, que segons va afirmar la regidora d'aquell temps de Benestar Social i el portaveu de Convergència, que era Joan Pere Gómez, que era una de les millors empreses geriàtriques de l'estat espanyol. Esta empresa, quan ja se li va adjudicar, amb este punt, amb este fetge, va entregar 58.000 euros en concepte de cànon d'oferta de licitació i un aval bancari de 409.000 euros com a aval. Automàticament, esta empresa, com que ja se li va adjudicar, va presentar al registre de la propietat número 2 de Tortosa la documentació necessària per a la inscripció dels drets reals constitutius. Esta empresa, més tard, presenta un projecte, bé, dos projectes per a la seva llicència urbanística, el 27 de novembre del 2007, valorada en 242.970 euros, i un altre el mateix dia pel projecte bàsic de 54 habitatges amb serveis, valorat en 107.237 euros. Després també presenta dos projectes més per a l'obtenció de llicència ambiental, que el 25 de gener del 2008, una valorat en 12.575 euros, i un altre projecte d'adequació de l'activitat de residència assistida i centre de dia per gent gran de 18.080 euros. A més, presenta també que s'havia gastat uns gastos varis, com van ser l'estudi geotècnic, l'estudi topogràfic, etc., valorat en 96.000 euros. Total, 474.862 euros, que és el que reclama l'empresa i ha guanyat en el contenciós administratiu. La pregunta que ens hem de fer, i això espero que algun dia Joan Pere Gómez doni una explicació d'això, és per què se va al novembre del 2008, quan ja tenien marge absoluta i la cala gestió ja estava, segons paraules de l'Antonio Espuny, perquè va parlar amb ells, se'ls va coartar o coaccionar per a que deixessin de realitzar aquest projecte que ara estaria obert i funcionant. Això és el que va dir l'Antonio Espuny, que jo no vaig estar davant, perquè quan ja tot s'havia complit i l'empresa havia complit amb els seus requisits, quan entra la cala gestió i l'empresa filial com a gestió, se'l coarta a que abandonés aquest projecte. Això era l'explicació d'un tema que estava ja tancat. I això si tenim una explicació de per què se va prescindir el contracte quan tot ja estava fet. Conseqüència d'això, se li van tornar els diners de l'aval, evidentment, però no se li va pagar els 474.000 euros i per tant van tirar un contenciós administratiu que han sortit guanyadors com a sentència ferma més els interessos. I a més, això si, després contraten amb una altra empresa de Tortosa, un tal Guinovar, perquè feies un altre projecte que tampoc se complix. Sí que ho paguen, però no complix. I per últim, ja tenim la situació actual, no? Una residència tancada amb uns costos a 20 anys de 11 milions i mig d'euros i que tenim la dificultat de posar en funcionament perquè sigui residència, quan ja al seu moment podia estar funcionant com a residència. I havia de preguntar per què aquell projecte que he dit ja enumerat en fetges i que està ja completament ja executat, se va rescindir el contracte pressionant, segons paraules d'Antonio Espuny, que ja no vaig estar-hi, i aquesta empresa pues, no pogués ja fer una realitat. Total, que ha sigut un cúmul de despropòsits i on s'ha vist que hi ha hagut una mala gestió i un malbaratament dels diners públics. Ara tenen que pagar 608.000 euros amb aquesta empresa que ho tenia tot ultimat i tenim una residència tancada que ens costarà 11 milions i mig en interessos. No? Este és l'assumpte més lamentable i quan sentes aquí a persones que estan donant lliçons a tothom de com s'han de fer les coses, jo sé que el passat és molt difícil assumir, però sempre jo diré una cosa, que els errors han de ser motivacions per superar-se, no una excusa. I per tant, espero que l'alcalde i el regidor d'Hisenda, amb aquest tema en concret, pugui fer un requeriment al portaveu de Convergència, ja que ell s'ha obert a col·laborar en tot el que faia falta, ens doni una explicació de per què es va rescindir el contracte quan estava ja tot ultimat per tindre una residència funcionant amb este poble.
Seguim avançant amb més matèria. Sens dubte serà un tema del qual se'n parlarà en les pròximes setmanes, en els pròxims mesos, perquè haurem de veure doncs, finalment com se desenlliga tot plegat, però també s'haurà de veure com es tira endavant amb les negociacions amb els propietaris del Bon Repòs, després de que el conveni que hi havia amb aquests propietaris doncs, quedés anul·lat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en considerar doncs, que les zones on s'havien destinat aquests habitatges a l'urbanització de Marina Sant Jordi doncs, no podien ubicar-se. Sabem per part del portaveu de Compromís per la Cala, Antonio Espuny, que ben aviat s'iniciaran les reunions i les negociacions per tal de desencallar aquesta situació pel grup de Plataforma Calera. Quines són les prioritats que s'haurien d'establir amb els propietaris i per intentar arribar a un acord que satisfaci doncs, totes les parts o almenys que sigui el millor per al municipi?
Jo et diré la meva opinió. Evidentment hem parlat en equip de govern i la nostra opinió és que ja estic a començar de zero. És a dir, hem d'anar al Pla General d'Urbanisme de l'any 92. Perquè com que això s'ha anul·lat, el conveni queda en l'aire. I per tant, hem de fer una negociació partint de zero. Si partim dels criteris urbanístics que havia en aquella pastilla, allí se contemplava que la família Pérez Vila podia construir 150 habitatges. Per tant, hem de partir d'aquesta partida i fer un altre conveni en què sigui beneficiari el poble de la Cala. Per a mi, per a nosaltres, la Plataforma Calera, considerem que l'objectiu és conservar el que és sòl públic, el que ara, més els 100 habitatges que tenen dret a construir a la part, diguéssim, del Vall de Pijuan. I si pot ser, que l'hotel de Bon Repòs també sigui públic. És a dir, este seria l'objectiu. Nosaltres això ho plantejarem a l'equip de govern, de que per iniciar unes negociacions tenim que tindre un objectiu, i és que tot el parc de repòs, tot sigui públic, incluït els drets que tenen dels 100 habitatges dintre de la pastilla, més l'hotel. A partir d'aquí, si aquest objectiu està compartit per tots, tindrem que buscar, la primera negociació serà què els ho podem oferir. I per tant, aquesta seria l'estratègia. Per tant, punt de partida. Objectiu número 1, que tot el port de Bon Repòs sigui públic. Este seria el que nosaltres defensarem. Evidentment, l'Ajuntament tindrà que posar contrapartides perquè això ho puguin acceptar. Això és l'estratègia que ha de seguir. Però que l'objectiu sigui que tot el port de Bon Repòs, incluït l'hotel i incluït el dret que té per construir 100 habitatges al costat del Vall de Pijuan, també sigui públic. A partir d'aquí, ens reunirem, buscarem una estratègia i iniciarem les negociacions.
Per tant, aquí parlaríem de que aquesta solar per edificar sigués 100% de l'Ajuntament en aquest sentit i que fos l'Ajuntament qui pogués executar aquesta promoció?
No. L'objectiu és que, com que partim de zero en els drets que tenia adquirit l'any 92, que eren de 150 habitatges, com estem parlant de sostre edificable, estem parlant d'uns 19.000 metres quadrats de sostre edificable, l'objectiu seria que l'Ajuntament vagi a que tot sigui públic. Tot. Incluït l'hotel. Per poder gestionar nosaltres.
Que també era una reivindicació ciutadana en aquest sentit.
Exactament. Això seria l'objectiu. I a més l'Ajuntament, com que té propietats, patrimoni, dintre del casc urbà, no hi ha fora, perquè no cauríem en el mateix error. Proposar-los-ho amb convenciment d'una permuta. Per tant, ja no puc adelantar més, però l'objectiu sí que seria que tot el parc de Bon Repòs, tot, inclús l'hotel, sigués públic.
Això pel que respecta al Bon Repòs, una altra cara és la que afecta a l'urbanització de les Tres Cales, una de les urbanitzacions, possiblement per extensió, la més important del municipi. Hi va haver una reunió amb el regidor de Governació i amb el regidor d'Obres i Serveis, Joan Manel Tello i Antonio Espuny fa un parell de setmanes amb els veïns de l'organització per tal de conèixer una miqueta també la realitat que tenen els veïns, i ells mateixos van presentar una sèrie de propostes, una sèrie de millores que s'haurien d'efectuar a la urbanització. Coneixíem també aquesta setmana que l'Ajuntament està treballant en la millora de la megafonia, ja s'ha fet alguns dels arranjaments en alguns dels carrers afectats per les diferents pluges que s'inclouen dins del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, però també s'ha posat damunt de la taula un altre tema, que seria l'asfaltat, entre cometes, definitiu per uns quants anys de l'organització, i que era una sortida que havien de parlar i reunir-se més consensuadament amb els veïns, però que podria vindre pel, entre cometes, pagament amb els veïns, els propis veïns fossin qui assumiessin una part del cost d'aquesta asfaltat. Com ho valoren tot plegat?
Bé, nosaltres considerem positiva aquesta reunió, jo crec que feia falta fer-la. A veure, aquí tens que buscar ara l'Ajuntament, dins de les dificultats econòmiques que té, evidentment veiem que hi ha una realitat, que és que l'estat de conservació dels carrers pues, desitja molt, no? Llavors hi ha que buscar un vehicle humà, que seria que entre les diferents associacions que han hagut a Trescales formar una junta gestora perquè l'Ajuntament tingués un interlocutor vàlid per a poder planificar i executar totes les deficiències que té. Per tant, aquest seria l'objectiu. Per tant, valorem molt positivament aquesta reunió, però que ara s'ha de transcriure en què hi ha una junta gestora de l'antiga Associació Mediterrània, de diferents associacions que hi ha allí,
d'Urbamar i de l'ente de
conservació. I després l'ente de conservació, que continua estant vigent. Continua estant vigent aquesta figura urbanística, continua estant vigent. Per tant, hi ha que buscar una fórmula de que hi hagi una representació de veïns per a que l'Ajuntament, concretament el regidor d'urbanisme i d'urbanitzacions, pugui tindre, canalitzar les inquietuds i fixar dintre de les nostres possibilitats i inquietuds un projecte de manteniment, de millora de carrers, d'enllumenat, de voreres, etc., en un pressupost que també haurà que fer, doncs que, com que l'Ajuntament està en la situació que està, doncs pot ser que hi hagi una col·laboració de copagament en contribucions especials perquè en unitats plurianuals puguin tindre un ferm més consistent del que té ara. No? Per tant, valorem positivament aquesta reunió, i l'objectiu seria que hi hagués una entitat col·laboradora, entitat de conservació, representada pels veïns de Trescales, perquè conjuntament amb la regidoria d'urbanisme i urbanitzacions puguin ja executar totes les mancances que hi ha. Per tant, ho valorem positivament, que és un punt de partida, però que ara això no es pot deixar, sinó que fer-ho operatiu.
I respecte a les altres urbanitzacions, també caldria seguir aquesta mateixa
línia? Sí. Jo crec que també, no solament és Trescales, sinó està Calafat, està Sant Jordi, està Roques Dorades. No? Nosaltres sempre hem dit, i és una proposta que tenen damunt de la taula, que hi ha d'haver una regidoria exclusiva d'urbanitzacions, en la qual sigui participativa i que hi hagi punts d'informació de l'Ajuntament en totes les urbanitzacions per poder treballar conjuntament. Això seria un model a seguir a Trescales, però que també ho podríem extendre a les altres urbanitzacions històriques que hi ha aquí al poble.
Això és pel que fa doncs unes possibles obres que haurien de realitzar-se. De fet, apuntament que la quantitat econòmica pels veïns podria ser bastant reduïda. Altres obres que s'han anat fent al llarg d'aquestes setmanes, d'aquests mesos, han estat diverses. Enllumenat al camp de futbol, arranjaments a alguns carrers del municipi. De fet, està previst que hi hagi una segona fase del Pla Únic d'Obres i Serveis. També l'inici de les obres del pont de Santes Creus i de la carretera d'accés sud, aquest segon tram, diguem-ne, des del Barrangui fins a la platja de l'Àlia. Entenem que també hi ha una sèrie d'actuacions a nivell d'obres importants.
Per tant, tu mateix m'estàs dient que no hi ha una paràlisi, els fets estan damunt de la taula, no hi ha una paràlisi, a part de tota la gestió econòmica, que és complexa, difícil, hi ha una gestió també d'actuacions. No? Bé, el tema és de la carretera d'accés sud. Aquí hem trobat una cosa, que el pressupost s'havia adjudicat per 1.300.000 euros, però han vist que l'asfaltat era de rec asfàltic. Això té una durada de 4 o 5 anys. Per tant, el que intentaran parlar amb el subdelegat és que substituir el rec asfàltic per aglomerat, perquè com se va fer la primera fase. Per tant, és una cosa que estan pendents a la reunió del subdelegat, entre altres temes, per parlar de que hi hagi una ampliació de del pressupost de despesa perquè l'aglomerat sigui un fer més llarga durada que un simple rec asfàltic, i m'estranya que l'anterior equip de govern això no ho hagi vist que sigui així. Després, no solament és això, és que s'han fet ja, al carrer Sant Antoni també s'ha fet una actuació important, i que ara l'altre dia també vaig estar present, també s'han obert les pliques per invertir 90.000 euros als carrers que estan en més mal estat del casc urbà, que si ja s'ha adjudicat ja amb una empresa per fer-ho. És a dir, que properament passarà pel ple del pròxim mes de març, de que els carrers que estan en mal estat, com el carrer de les Anes, com el carrer Rosell i altres que hi ha a la regió d'urbanisme ja ho té contemplat, i en el plec de licitació ja està, s'invertiran 90.000 euros perquè l'asfaltat d'aquests carrers estigui en un estat molt més millor del que està ara.
Aquest pont de Santes Creus, que a part de la part, diguem-ne, contemplada dins el pla d'emergències nuclears, també serà un apartat que a nivell turístic pot potenciar moltíssim també aquella infraestructura turística que està per la zona.
A veure, jo puc parlar en autoritat moral. Este projecte de la carretera d'accés sud se va néixer quan jo era alcalde, que hi havia un altre projecte i nosaltres lo van canviar. Lo van canviar perquè complia les normes d'un pla d'emergència, que era des del casc urbà fins a la punta de l'Àliga. Això va ser a l'any 91, vam iniciar aquest projecte, i per tant també contemplava, el que passa que no es pot dir amb veu molt alta, una projecció turística, perquè si no es pogut ser per aquesta carretera, ni l'hotel s'hagués pogut fer, ni tampoc el càmping de Santes Creus tampoc s'hagués pogut fer. Per tant, tenia una doble vessant, la seguretat d'un pla d'emergència cap al sud, que se complia, i també una projecció d'infraestructures turístiques. I per tant, jo ho puc dir amb aquesta autoritat perquè va néixer aquest projecte quan nosaltres estàvem governant en els Verds i en els Partits Socialistes l'any 90-91.
Tenim una carretera que s'està treballant d'aquest accés sud. Hi ha una reclamació també, entenc que la majoria de partits també englobàveu al programa electoral, que és el tram que uniria el casc urbà amb tres cales per la costa. Tenim els accessos per la carretera nacional, però sí que hi ha un tram que no queda lligat, entre cometes, perquè des de Tres Cales i fins a Calafat ara sí que hi ha aquesta connexió per les diferents urbanitzacions a través de la costa. És també un altre dels temes que es posarà damunt de la taula en els pròxims mesos, creuen, des de Plataforma?
Evidentment. A veure, nosaltres sempre hem dit que totes les infraestructures paral·leles de connexió siguin importants. Jo des de fa molts anys tots ho han posat al programa, és la carretera esta que va secundària, que va al ranxo, diguem-ho així, tindria que estar en millors condicions. Però això ja se n'ha parlat un de vegades, aquí es tindria que fer una ampliació dels descostats, no? Guanyar com a mínim un metro i mig per cada costat. Això representaria unes expropiacions que això a l'Ajuntament és molt complicat. Tindria que ser a través d'un organisme, sigui la Diputació, sigui un altre organisme que iniciï aquest projecte, no? Però jo considero que, evitant ja la 340, que si per sort ja podem tindre la gratuïtat de la P7, disminuirà moltíssim, i això també pot quedar com una gran avinguda, no? I també el que és l'accés de paral·lel a l'autopista que també va a Tres Cales. Per tant, tot el que siguin ramals de connexió secundaris millorant, benvingut sigui, no? Però tenim aquesta dificultat, i és primera dotació pressupostària perquè la Generalitat està com està, no té diners, l'única que té diners sembla que sigui la Diputació, però la Generalitat en el deute que té de 68.000 milions d'euros no té diners, i per tant el POIX ja el va anul·lar de 2013 a 2016 perquè no tenia diners. A veure si ara el podem recuperar, però és que el POIX, que era un canal de subvencions de la pròpia Generalitat, ja es va anul·lar perquè no tenien diners i recursos per poder fer-ho. Per tant, ara també tenim un pla de subvencions del PAM que depèn de la Diputació, que és l'organisme que disposa de diners que venen de l'Estat espanyol, no? Per tant, tot el que sigui infraestructures i que hi hagi pressupost i diners per fer-ho i prioritat per fer-ho, benvingut i sigui també.
Anem ja a la recta final d'aquest programa. Sempre és la pregunta que li surt fer a final del programa, que és el pacte de govern i si finalment la Plataforma Calera acabarà entrant en l'equip de govern municipal. Fa unes setmanes el portaveu de Convergència i Unió afirmava ja que això es veuria materialitzat en unes setmanes, bueno, i fins i tot posava algunes carteres ja assignades.
Sí, damunt de la taula, vaiga. Ja fa temps que diu, no? El Nadal va dir que passat Nadal, ara passat Nadal ha dit que a la Candelera, i a la Candelera ha dit que d'aquí dues setmanes, crec que va dir. Bueno, nosaltres sí que és veritat que no hem negat mai que estem en converses, estem en col·laboració amb ells, evidentment. Nosaltres vam donar el suport a la investidura per a que este govern fos possible, amb la qual mos tenen en consideració, cosa que agraïm. Crec que no han exclòs a ningú, qui a vegades no estàs perquè potser no vol anar o perquè potser no s'interessa el suficient. A mi m'ha dit que portaria turisme, primera notícia que vaig tindre jo, quan vaig sentir el vostre programa, m'ho va transmetre en exclusiva, que jo seria la futura regidora de turisme. Si vol saber quines carteres estic interessada o que jo em veig més capacitada per poder-les portar, m'ho pot preguntar quan vulgui, que jo li contestaré, però turisme no és el cas de que jo pugui aportar si és que arribem a una entesa en un futur esta cartera. Res més en això. Com que em va nombrar a mi, dic el que em va...
Suposo que les fonts confidencials que li puguin arribar pues, no són les més adequades, no? I crec que si ell tingués una bona relació amb tots els grups polítics, que cosa que pues, ho desitjaríem, però que realment no és així, perquè la seva actitud no favoreix tindre una bona relació, com tindria que ser, pues, li podria preguntar a la Marta o a mi mateix.
No,
podia preguntar a la Marta i no fer aquí afirmacions gratuïtes sense cap consistència,
no cap
dient
problema,
que ella portarà turisme i com a forma ja d'ati venir. Pues, senyor Joan Pere, no és així. Vull dir, i si entrem al govern ho farem públic i ho sabrà quines carteres portarà Plataforma Carrera, la Marta, Joan Font, si ho fem públic i si arribem a estar d'acord, ho farem, però tant que no vagi donant informació que no s'ajusta a la pròpia realitat, i si vols saber-ho de primera mà i tenir la valentia política de tindre un contacte amb nosaltres, pues, li pot preguntar a nivell col·loquial a la Marta,
sí,
i a mi.
Sí, jo estic encantada.
A la Marta i a mi, i li direm, pues, mira, nosaltres, com que hi ha 6 propostes d'acció de govern, 6 propostes d'òrgans de govern i 12 d'acció de govern, pues, li podem dir algunes d'elles, perquè les altres se tindrien que treballar conjuntament, però sí que li podem dir que Plataforma Calera està interessada en aquestes responsabilitats del departament tal. I no dir coses que no tenen res a veure amb la realitat.
Tindrem un govern de 3 partits a la cala abans que govern a Madrid o no?
Ui, doncs no ho sé, eh?
A veure, Dani, nosaltres ja te vaig dir l'última vegada que nosaltres vam fer un paquet de propostes en 2 blocs, un d'acció de govern, 12 propostes molt concretes i 6 d'òrgans de govern, i quan vulguin ho signen tant el representant de Compromís per la Cala com el representant d'Esquerra Republicana i jo com a representant de Petrol, ho signem i vindrem aquí a la Cala Ràdio i exposarem d'una forma transparent el que hem arribat a un acord de govern. I el ple també sortirà perquè evidentment s'ha de fer una reestructuració dels òrgans de govern. Per tant, si arriba, els primers en saber-ho és d'esta casa.
Doncs Marta Font, Joan Font, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquests minuts al temps del Parlem-ne. Estarem pendents doncs de si finalment
és mascleu femella, perquè això pareixia quasi un par.
Ja veurem si és abans de que hi hagi govern a Madrid o no, ja veurem tot plegat en pla, això sí, graciós, però sí que veurem doncs com avança aquestes negociacions i també doncs finalment si s'incorporen o no.
De totes maneres, Dani, si em permeteixes, la nostra actitud responsable hi és. Nosaltres fem una posició, estem a l'oposició, que no estem en un tripartit, estem en una oposició, però sí que és constructiva i participativa. Per tant, el tripartit formalment no hi és, aunque ell digui que ell digui el tripartit. Nosaltres estem fent aquesta oposició constructiva i aquesta participació...
I que no mos hem amagat mai.
No mos hem amagat mai de res, per tant, ens sentim totalment tranquils en consciència i sobretot en gran responsabilitat de tots els fronts i reptes que tenien al davant, que són molts i difícils.
Marta Font, Joan Font, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat una setmana més al Parlem-ne.
Fins la pròxima. Adéu.
I nosaltres també ens acomiadem d'aquest espai d'informació política municipal i tornarem el pròxim dimecres. Ho farem amb els portaveus del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Mentrestant, que tinguin una molt bona setmana.